Benvinguts a l'Internauta.
Les apps són un mercat a l'alça que no entén de fronteres. Amb aquesta premissa, uns catalans han creat App Futura, un lloc de trobada entre desenvolupadors d'aplicacions mòbils i clients que busquen els millors professionals del sector. Aquesta comunitat permet d'unir dues persones separades per milers de quilòmetres de distància amb un mateix fi. El CEO d'App Futura, Bernat Guitart, ens explica aquest projecte.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Tothom que treballa amb internet sap que el món de sobte s'ha fet molt menut, s'ha fet molt xicotet, s'ha fet molt petit. I estigues on estigues, pots estar en contacte amb gent de qualsevol part del planeta fent coses. Especialment això ho fa la gent que es posa al mig i que decideix que la seva possibilitat de treball és sumar nodes, juntar punys per fer feines. I tenim un cas aquesta setmana amb nosaltres especialment interessant, des de Barcelona, amb abast mundial, que és App Futura, appfutura.com, recorden app amb dos P's, això de les adreces d'internet, ja la veuran així baix, però és complicat, appfutura.com, i amb nosaltres el seu CEO, Bernat Guitart. Bernat.
Bona tarda.
Benvingut.
Moltes gràcies.
A l'Internauta. Gràcies per la feina que feu. App Futura, si entreu a la web, observareu que és una cosa que podia estar en qualsevol lloc del planeta, perquè vosaltres el que feu és posar en contacte, i a la web es veu coses que acaben de passar o que estan passant, que hem posat en contacte aquest amb aquells, llavors si ho explico bé, programadors, amb gent que necessita programadors, seria l'explicació?
És correcte, sí, és totalment això. Més que programadors, empreses de desenvolupament. És a dir, nosaltres no ens basem tant en el programador o en el freelance com altres plataformes, sinó que bàsicament posem en contacte gent que té doncs, un projecte a fer, gent o empreses, perquè ens centrem molt en els pressupostos, en projectes una mica ambiciosos i grans, i desenvolupadors d'arreu, empreses grans, que estan especialitzades en fer outsourcing de processos arreu del món. Bàsicament aquesta és la nostra missió, no?
És a dir, jo tinc una idea, vull fer una app de no sé què, sóc una empresa d'alimentació, que no tinc in-house una gran expertise sobre el tema, i vinc aquí i tinc un directori, jo puc triar i remenar, puc mirar
tant
i
com veure vulguis.
Aquests senyors que han fet, per aquí, on són, quin tal tenen, i a través vostre puc contractar-los, diguem així.
Exactament així. Bàsicament això que has dit és exactament així. Més especificat seria, nosaltres tenim dos àmbits d'actuació. El primer àmbit és un directori, com bé has dit, en el qual tenim un model de negoci basat en la visibilitat, amb això no som diferents d'altres directoris.
Unes pàgines grogues, diguem
així. Exacte, com un Airbnb, com un TripAdvisor, o com un Booking, o com un etcètera, no? En el qual doncs, oferim visibilitat a empreses d'arreu del món, classificades degudament en funció doncs, del seu àmbit geogràfic, de la seva plataforma, etc., en el qual poden mostrar les seves habilitats. Nosaltres tenim serveis que són, en aquest cas, de pagament, que són de visibilitat i de certificació d'aquestes empreses. Ja no només de l'empresa per part nostra, sinó de les opinions i reviews dels seus clients que fem de manera doncs, bastant exhaustiva. I l'altre model de negoci seria, doncs, com bé has dit, que algú que vulgui fer una aplicació la posi a la nostra plataforma i a través de la nostra plataforma, mitjançant un sistema que es diu Scrow, que no ens l'hem inventat nosaltres, sinó que és molt comú a plataformes d'internet, pugui de manera segura, garantint un dipòsit que ens fa abans del desenvolupament, desenvolupar aquesta aplicació i només quan queda satisfet en que ens digui nosaltres que lliurem el pagament i nosaltres lliurem el pagament. És la manera més segura que hi ha per treballar amb empreses d'arreu, diguéssim. Per tant, al final, amb aquest model som una plataforma d'externalització segura de desenvolupaments per mòbils, en aquest cas, o per apps, que ja transcendeix els mòbils en aquests moments.
No? Sí. Però, escolta, Bernat, això per vosaltres és una complicació gran, no? Perquè estar remenant la vostra web i, clar, n'hi ha programadors de països... d'aquells que els has de buscar al mapa, no?
Sí, correcte.
Clar, vosaltres com a intermediaris, d'alguna manera, ho has dit, certifiqueu que aquell senyor sap desenvolupar, no?
Sí, senyor. I tal.
Això és d'una complexitat extrema. O teniu una metodologia molt afinada i molt testejada i molt això, o aquí podeu parar bojos, perquè clar,
sí, sí.
N'hi ha gent que té una capacitat d'enganyar...
altíssima, sí, i a més cada país és un món també, i a més cada cultura és un món, i a més cada fus horari és un món, o sigui, hi ha moltíssima complexitat. La nostra feina al final és, com a intermediaris que afegim valor a la cadena, és bàsicament saber quins són els millors desenvolupadors de tots els països i per què poden servir en funció del client. És a dir, no és el mateix contractar un desenvolupador de Polònia que un desenvolupador del Poblenou o que un desenvolupador de Bangalore, en aquest cas. Nosaltres els certifiquem a tots en diferents nivells. No només els certifiquem pel que fa a per exemple, doncs, al seu nivell d'anglès. Sembla una tonteria, però hi ha molta gent que no sap parlar en anglès i, per tant, invalida la intermediació. Nosaltres sempre treballem 100% en anglès, com, per exemple, la certificació de que són empresa, com, per exemple, i el més important, amb quins clients han treballat. Nosaltres fem entrevistes personalitzades a tots els seus clients per certificar que són bons, que ja han treballat amb ells.
Espera que me situe.
Sí, sí.
Seria una empresa de Bangalore que s'anuncia dient
sí.
Jo faig no sé què,
sí.
I vosaltres telefoneu als seus clients des d'ací
per
dir que ets, realment ho han fet bé?
Amb Skype o amb telèfon, però és exactament
així. Però de quantes empreses estem parlant ja? Perquè el directori és un directori molt complet.
El directori és molt complet, però no tothom té serveis de visibilitat pels quals nosaltres li fem aquesta feina exhaustiva de recomanació.
Però quantes empreses diries que tens ara mateix en el directori?
Nosaltres al directori en tenim més de 16.000 llistades.
16.000?
16.000 empreses de desenvolupament, estem parlant del món, llistades,
sí, ja.
Però que realment ens paguin i que sustentin el nostre model de negoci, ara mateix en tenim 200 i escaig. Llavors tenim molts nivells de, diguéssim, de servei, però el nivell màxim de servei és una certificació completa, com comentaves. Sí. Clar, pensa que nosaltres recomanem a desenvolupadors a la gent que vol fer un projecte. Si vosaltres volguéssim fer un projecte, nosaltres la nostra missió és recomanar-vos el millor i tenir una tassa de seguretat molt gran. Mm-hmm. Treballem bàsicament amb empreses, i empreses que moltes vegades venen rebotades a altres llocs. Per tant, el que volem és donar-los el millor servei. És a dir, no som tant un lloc on desenvolupar més econòmic perquè ens anem a altres països, perquè també treballem amb empreses d'aquí, sinó que som una, d'alguna manera una assegurança que allò sortirà bé. Sortirà bé perquè nosaltres es busquem el millor desenvolupador i sortirà bé perquè tenim un sistema que així ho pressuposa, és a dir, el sistema aquest de dipòsits així pressuposa les coses, no? I tothom, per estar a la nostra plataforma, accepta aquestes regles del joc. Mm.
Però n'hi ha una cosa que, diguem, em fa rumiar, no? Mm-hmm. Tu abans has dit, no és el mateix un desenvolupador de Polònia que un de Bangalore.
T'ho puc certificar, sí, sí, t'ho puc explicar.
Per què?
Ui, per moltes coses. Mira, un resum ràpid seria, doncs, el fus horari sembla una tonteria, però no ho és. És a dir, és molt complicat treballar amb algú que treballa 9 hores de diferència. Després, a nivell cultural, és a dir, un disseny, per exemple, gràfic, abans t'he dit específicament no treballar amb programadors, treballar amb empreses de desenvolupament.
Sí.
Això vol dir que et fan doncs, tota l'experiència d'usuari, el UX, els wireframes, és a dir, els esqueixos no? de l'aplicació i també fan el disseny gràfic. Diguéssim, com ho diria, el gust gràfic de països de, diguéssim, de la Índia, Pakistan, etc., no és el mateix que el nostre, per tant, rarament algú quedarà satisfet. I això invalida fer un procés complet de desenvolupament d'apps, des de la idea fins a la finalització i la promoció, amb algú de la Índia, amb algú d'aquí que tingui una idea de disseny una mica complicada. Però sí que passa, per exemple, amb gent de l'Europa de l'Est. Són especialment bons amb temes de disseny, són molt, diguéssim, molt detallistes i hi ha gent que fa molt bé la feina. A nivell de programació, per exemple, la Índia té moltíssima força de programació, és a dir, són empreses de 200, 300 treballadors que ràpidament, si tens un timing molt ajustat, t'ho fan doncs, i t'ho fan bé, sempre i quan estigui tot molt especificat, que no només especificat, sinó ja dissenyat, és a dir, són al final a llocs on la programació és el principal protagonista. En canvi, l'Europa de l'Est són capaços d'aportar-te idees de millora i de més. Això no ho pots esperar a la Índia. La Índia volen tot especificat i llavors tu ho fas.
Però, aleshores, quan una empresa s'adreça a vosaltres,
sí.
Vosaltres feu totes aquestes...
indagacions, sí.
I li feu... li aconselleu.
Correcte.
Escolta, el que tu vols... si ho vols en una setmana, o t'ho fan a la Índia o no t'ho farà ningú.
Sí.
Però tindrà aquests problemes.
Exacte.
Si ho vols, no sé què... tota sí. Aquesta tasca, diguem, de...
de brokering o d'acompanyament la fem. Sí, ho has dit molt bé. De fet, el que fem és, quan algú té una aplicació, una idea en ment, el que fem és acompanyar-lo en tot el procés. Què vol dir acompanyar-lo? Doncs la primera fase és allò típic de, que molts informàtics estaran d'acord de dir allò que et truquen i diuen, Bernat, coneixes el millor desenvolupador que ha de fer una app no sé què? Doncs nosaltres ho fem bé, és a dir, en el sentit de no només els conec, sinó que la meva missió és conèixer els 10 millors d'aquí, els 10 millors d'allà, etc. I te'ls posaré en contacte amb tu i a més et caçaré aquesta tria que et faig amb la teva idea. És a dir, digue'm què vols fer. Llavors et buscaré un que et concordi per pressupost, l'altre que et concordi per expertesa, l'altre que et concordi perquè ja ha fet una cosa similar. Llavors el que faré és dir-te, no posis la idea que rebràs 40 propostes sense més, sinó que jo t'acompanyo i triaré els 3-4 millors més adequats. Un cop tu passis a contractar-lo, si ho fas amb la meva plataforma, a part de treballar de manera segura, això de treballar de manera segura està molt de moda en països bàsicament anglosaxons. Ells treballen molt per internet, amb Scrow. Aquí no, aquí sinó una ciència-ficció, no? Aquí el primer que volem és sentar-nos en una taula i fer una reunió, no? Allà no, allà l'Skype l'utilitzen i bàsicament el que fan és treballar de manera segura, no? Llavors nosaltres el que fem és, ens poses un dipòsit, comences a treballar i un cop te't van entregant tota la feina feta, tu vas lliurant el pagament. Si no estàs satisfet, retires el teu dipòsit i et quedes igual, no? I algú podria dir, ostres, i això els desenvolupadors ho accepten? I tant, perquè per desenvolupadors és important saber que la persona que té davant és solvent i la solvència la garantitzo jo perquè els diners els tinc jo, no? Jo actuo una mica de banc en aquest sentit. Doncs aquest és una mica el procés i en tot el procés garantim que el codi font és teu, que això moltes vegades és un problema. Per treballar en la nostra plataforma el codi font sempre és teu. Garantim que hi hagi un contracte de confidencialitat de la idea, que hi ha molta gent que també el demana. I després també el que fem és ajudar en el test. No només fa test el desenvolupador i el client, sinó que també fem test nosaltres, que ja sabem, bàsicament, tots els problemes que poden haver-hi. Pensa que pel nostre mercat passen cada mes uns 200 projectes d'aplicacions i, per tant, sabem on fallen les aplicacions, què es pot millorar, quin problema tens si fas una cosa i no fas l'altra, etc. I amb això també aconsellem, no?
Bé, com preguntava Josep Pla, i tot això qui ho paga?
Això ho paga.
És a dir, com
guanyem diners?
El futur, de què viu?
Exacte. Així. Doncs vivim de dues coses. La primera és, associada al que t'estava explicant dels projectes, nosaltres per fer aquest acompanyament tenim una comissió. És a dir, cada cop que es lliura un dipòsit, és a dir, a èxit, nosaltres deduïm un tant per cent. Aquest és un primer model de negoci. I el segon model de negoci és en l'àmbit del directori. En l'àmbit del directori, per tenir serveis de visibilitat, el que fem bàsicament és cobrar uns diners. Cobrem diners per situar-los millor en aquest directori, per verificar-los, per certificar-los i per també promocionar la seva marca a través dels seus continguts. És a dir, nosaltres, a part de directori, també podríem dir que som una comunitat de desenvolupadors, tenim un fòrum i també tenim un blog que està bastant ben posicionat. Aquest blog el posem a disposició dels nostres desenvolupadors, diguéssim, pros, perquè paguen una quota, perquè posin també els seus continguts i puguin mostrar la seva marca d'una altra manera, que no sigui tan directa com un servei de visibilitat. I aquest és el model de negoci.
Tu estàs, per tant, en una posició elevada sobre la internet mundial.
No ho sé si elevada, però sí que...
Bueno, tens una mirada...
Tens una tarima privilegiada.
No, sí. Que veus Bangalore, veus Polònia, veus Califòrnia sí. I veus... Sí, sí. No sé què.
Castellfollit de la Roca, sí.
Això.
Sí.
Com funciona la internet mundial? És a dir, realment n'hi ha uns programadors a preus molt barats a l'Àsia, això que deies de l'Europa de l'Est, gent molt ben preparada però amb pocs calés, a Amèrica són uns ricachons que paguen, no n'hi ha desenvolupadors a Amèrica. Com està el món ara mateix?
En el nostre sector, per tant, el sector dels desenvolupadors, bàsicament hi ha com dos diferències. Hi ha un mercat bastant gran d'empreses que treballen en freelance, per tant, hi ha molts freelance arreu, i després hi ha empreses grans. Quan dic empreses grans, vull dir empreses de 300, 400 treballadors, que principalment estan a la Índia, però fa de mal dir que estan a la Índia, perquè a Índia tenen els seus centres de desenvolupament, però són empreses que bàsicament estan a la Índia, tenen oficines a països anglosaxons, és a dir, Austràlia, Canadà, Estats Units i UK, i allà fan tot el tema de la venda. Per tant, són empreses bastant globals.
La Commonwealth funciona.
La Commonwealth funciona i, sí, per molt que alguns la donin per morta, encara funciona i funciona bé, com a mínim de manera tàcita. No sé si explícita, però de manera tàcita està allà, no? Després, la gent de l'Europa de l'Est, bàsicament el que fa és treballar molt amb gent d'Anglaterra, per proximitat, no? I treballen molt a nivell comercial amb Anglaterra i treballen amb el desenvolupament a l'Europa de l'Est. I nosaltres, diguéssim, l'Europa del Sud, estem una mica en aquest limbo, treballant bàsicament d'una manera molt diferent i en àmbit local. És a dir, difícilment una empresa es plantejarà utilitzar el meu servei perquè la seva primera opció serà buscar una empresa d'aquí, la qual està molt bé, i jo ho celebro enormement, jo també sóc d'aquí, per tant celebro molt, estic a Catalunya Apps i demés, i estic molt content de que això passi, però a nivell cultural no és el mateix, diguéssim, un client d'aquí que algú de fora. Per això els nostres clients bàsicament són del món anglosaxó, Austràlia, Estats Units, UK i Canadà, no? Perquè amb aquests no els has d'explicar res, ja esperen aquest funcionament, mentre que si a un client d'aquí doncs, acudeix a nosaltres li hem d'explicar moltes coses i la primera reacció és que són una mica a xinès. Per bé que això està canviant bastant, però encara és bastant així.
Però et xoca, perquè alguna vegada ho havia sentit explicar això i no acaba de creure-me'l, no? Com si Estats Units, Anglaterra, etcètera, etcètera, en realitat es preocuparen poc per la part tècnica, diguem, sinó que prefereixen que desenvolupi un altre, o tenen gent de molt altíssim nivell, no? És a dir, que no tenen classe mitja, per dir-ho així. Sí, sí. O tenen els millors dels millors dels millors, sí, sí. O no tenen classe mitja que es dediqui a fer desenvolupament.
També has de tenir en compte que un dels clients o els clients més importants que tenim són els propis desenvolupadors d'Estats Units, d'aquí, d'arreu. És a dir, desenvolupadors que tenen tancat una aplicació i que tenen una punta de treball i que necessiten bàsicament força de programació. Sí, això també s'ha de tenir en compte. Nosaltres, evidentment, som un servei absolutament anònim, si es vol, i per tant no passa res per utilitzar-nos sense que hi hagi el coneixement. Però igual que hi ha moltes empreses que utilitzen doncs, gent que fa continguts i utilitzen plataformes per internet per fer-ho, hi ha moltíssimes agències de comunicació, programadors, etc., que al final, doncs, si tenen una punta, ens utilitzen a nosaltres i altres serveis. I això també tu ho has de tenir present. També has de tenir present que els marketplaces aquests tan grans que treballen amb freelancers, bàsicament, més del 50%, diré, segur, del seu income, o sigui, de la seva facturació, ve de pocs clients. És a dir, aquests marketplaces tenen com a clients a Facebook, a Google, etc., etc., perquè el que fan és externalitzar molts serveis. Els Estats Units són els reis de l'externalització i de més, i per tant, aquestes empreses d'externalització segura i d'outsourcing busquen clients grans per realitzar-ho. És a dir, que a vegades hi ha una fal·làcia, que és hi ha moltíssima gent que utilitza doncs, aquests serveis a petita escala i no és ben bé així. Més del 50% ve de clients grans, sobretot als Estats Units. En canvi, aquí és més complicat. És més complicat, que no vol dir que nosaltres ho tinguem complicat. Vol dir que nosaltres anem a buscar proactivament gent que ja està molt acostumada a treballar d'aquesta manera i això ho trobem a països anglosaxons.
I per què no treballeu amb freelance? Suposa que n'hi ha una oportunitat de negoci en això, diferenciar-vos, sí, etcètera, però
no,
quin argument és aquest?
Perquè nosaltres, bàsicament, el que cerquem perquè el nostre model de negoci tiri endavant és un projecte amb un pressupost mínim una mica alt. I després perquè, bàsicament, el món dels freelancers és més complicat. Imagina't certificar tots i cada un dels freelancers que hi ha, hi ha molts. Llavors, amb un model més B2B, hi ha menys, la B segona és menys, no?, que els freelancers, i per tant doncs, els podem certificar millor. Nosaltres no volem tenir els problemes que té TripAdvisor, per exemple, amb les certificacions diguéssim, laxes de les coses. Nosaltres el que fem, com t'he dit abans, és fer una entrevista telefònica a cada client, certificar-la i validar-la per part també del desenvolupador. Volem poques certificacions, però molt ben fetes perquè ningú no pugui dir que allò no està bé. I de fet creiem, i ja creiem fa 3 anys, quan vam fundar l'empresa, que aquest és una mica el futur dels directoris intermediaris, que és la certificació de les opinions.
Qualitat.
Poques, però de qualitat. Perquè si no, doncs poden passar coses com les que ja comencen a passar, no? A la seva manera, també volem conèixer molt el client que tenim al davant, no? Avui hi ha hagut un cas, no?, d'Airbnb, per exemple, doncs que, bé, doncs que la verificació del propietari doncs ha sigut precària i doncs ja ha passat una cosa bastant indesitjable. Nosaltres intentem que això no ens passi. És a dir, intentem fer una cosa bastant seriosa, que no dic que les altres coses no ho siguin, però el que dic és que per volum doncs, no es poden abarcar. I és una de les raons principals per les quals nosaltres ens centrem en empreses grans, que en el qual la certificació sigui bastant més fàcil que per freelance.
Escolta, per anar a dir tot això, des de Barcelona,
sí,
de aquesta visió de Bangalore, Polònia,
sí,
Califòrnia, des de Barcelona, tranquil·lament, sí, sí, i còmodament, com se te va ocorrir fer això? Com que et va passar pel cap un dia de dir, escolta, clar, això, en el fons té igual, segurament la meitat dels teus usuaris no saben ni que estàs en Barcelona, i els té,
sí,
igual.
I més de la meitat és ambiciós, potser un 10%. Sí, el qual és una pena, perquè Barcelona té una marca que és molt bona, amb el Mobile World Congress, amb la Mobile, sí, World Capital, etc. No? Però sí, és així. La idea se'ns va ocórrer perquè, diguéssim, jo vaig començar amb el món del mobile, diguéssim, no d'internet fa molts anys, però amb el món del mobile, amb una empresa que bàsicament era un marketplace de desenvolupament, no, de descàrregues d'apps, o sigui, descarregàvem moltes apps, i veien que hi havia molta necessitat per part de clients dels Estats Units de desenvolupar apps d'una manera, diguéssim, molt, molt seriosa i que procurés una intermediació que no fos la típica d'un marketplace de freelancers, precisament, no? Llavors, bàsicament, vam analitzar molt el mercat en funció de la qualitat d'aquest trànsit, és a dir, vam mirar les keywords que regeixen el nostre negoci, com per exemple App Developers, App Development Company, als Estats Units, vam mirar el que es pagava per això, que és una bona idea per tastar una mica el mercat aquest, i vam veure que darrere hi havia bastants diners. És a dir, els desenvolupadors estaven molt disposats a pagar bastants diners per leads comercials. Llavors, amb això, nosaltres també, diguéssim, havíem desenvolupat bastanta habilitat en termes de posicionament, de SEO, i el que vàrem fer és intentar aprofitar-ho per fer un directori. A partir d'aquest directori hi havia molta gent que ens deia que volia fer projectes, i el que vàrem fer és desenvolupar tota aquesta tecnologia de fer projectes darrere de manera segura, i així vam néixer, i a poc a poc ens hem anat posicionant i posicionant i posicionant. Ens ha sigut molt complicat, perquè has de pensar que, clar, ens posicionem en un mercat, que és el mercat del mobile app development als Estats Units, és a dir, és molt, molt complicat, no? Però a poc a poc hem anat fent, ara som la tercera empresa a nivell mundial de
directori. Clar, jo t'anava a preguntar, sí. Tindré competidors, sí. A tot arreu.
Sí, concretament, competidors seriosos en tenim 37, i no és una metàfora, en tenim 37.
Els 37. Tens localitzats? Tens,
sí,
37.
Sí, tinc una carpeta en el meu Chrome que diu competidors, i hi ha 37. Sí, sí, sí. Tenim 37, sí, no és metafòric, és real, és 37 exactament. I cada dia en surten nous. I sí, és un mercat molt competitiu, evidentment. Nosaltres som els tercers. A part es dona la circumstància que és un mercat d'aquells de molt pocs clients que paguen molts diners, i per tant, doncs, has de ser el top 3. Perquè si ets el número 20, els clients directament no et donen reviews de clients, si els vols fer exhaustiva, perquè clar, la gent es farta, diu, jo els he donat amb aquest, amb tu, no t'ho vull donar. Per tant, nosaltres lluitem per ser no els tercers, sinó per ser els primers, no? Però sí, estem amb la carrera, clarament, d'un mercat molt, molt competitiu i molt complicat.
I tota l'experiència que tens d'això, sí. Què és el més complicat a l'hora de fer una app?
A l'hora de fer una app? A l'hora de fer una app, crec que el més complicat, paradoxalment, és l'experiència d'usuari i el disseny. És a dir, pensa que... Sí, totalment. I el logo.
El logo?
Ui, tant, i tant. Pensa que quan tu busques una app d'escacs, per exemple, doncs, a qualsevol mercat, a qualsevol botiga d'aplicacions, te'n sortiran 200. La primera cosa que veus és el logotip. O sigui, tu descartes visualment per logotip,
sí, el logotip
50.
Ben, el logotip ven.
Sí, sí, molt. És el primer input que tens. Ja pot ser Excel a nivell de programació, però si el disseny és horrorós, no tens res a pelar, res. Si el mercat de les apps és supercompetitiu. Pensa que ha transcendit totalment el model de software monolític i molt gran. Ara tothom fa apps, però és que no hi ha res més que no siguin apps. Hi ha apps per telèfons, hi ha apps per cotxes, hi ha apps per Internet of Things, hi ha apps per tot, no? Per tant, hi ha moltíssimes apps. A sobre, Google té un model de negoci que propicia moltes apps, perquè mentre que iOS va molt al tema de qualitat, Android és molt més a que hi hagi moltes per posar la seva publicitat, perquè és el seu model de negoci, no? En el fons. Per tant, doncs, hi ha moltíssimes apps, no? Per tant, la primera cosa és inverteix en un bon logotip, en un logotip que cridi l'atenció i que denoti qualitat al darrere de l'aplicació. I després l'experiència d'usuari. I després tot el que hi ha darrere. No? Però el més complicat és saber tallar temps al mínim producte viable. Les apps són molt petites, són petites peces de software. Si ens passem i és monolític, és un problema, perquè no carregaran ràpid, perquè tindran moltes funcionalitats, perquè interactuar amb el dit a nivell d'experiència d'usuari no és el mateix que amb un ratolí. I per tant, doncs, diguéssim, definir bé el mínim producte viable, fer un bon esquema, uns bons wireframes de l'aplicació i després dissenyar-ho, començant pel logo i acabant per totes les pàgines de manera idònia, per mi és el més important. No sé si el més complicat, però és el més important. Sí.
I a vosaltres, què és el que us dona més mal de caps?
En general.
A futur, a l'empresa, diguem. Quan sona l'alarma? Quan s'encén l'alarma?
Quan un projecte no surt bé. Clar, quan tens 200 projectes, estadísticament sempre hi ha alguns, sí, que segur. No surten bé. Ja sí, perquè no s'entenen entre uns i altres. Per exemple, nosaltres sempre arrufem el nas quan tenim un client d'Estats Units i un desenvolupador rus. Mira, no sé per què, però potser és una qüestió d'aquests temps que corren. Però realment, bé, doncs...
Ja, però això al final ho tria cadascú. O sigui, sí. Vosaltres recomaneu, però la decisió final la té el client.
Sí, totalment. I no només això, sinó que li canviem el desenvolupador si cal, perquè el codi font el tenim. que és una de les gràcies de tenir el codi font, que ràpidament pots pivotar, no?
Clar.
Però sí que és cert que bàsicament hi ha molta gent que no s'entén amb el desenvolupador. Però bé que és complicat no entendre's, perquè el fet de fer-ho, diguéssim, amb outsourcing i amb empreses grans que estan molt acostumades fa que tot estigui super, super pautat, no? No és una reunió oberta en la qual tothom exposa, sinó que el disseny és això, em conformo amb el que em vas dir, etc. Però sempre hi ha malentesos. I llavors és quan patim molt a nivell d'hores, perquè hem de buscar algú altre, etc. Hem d'intermediar, diguéssim, amb les dues parts. I després hi ha una altra alarma claríssima, que és el posicionament. Si nosaltres, per bé que no ens agradi, vivim d'un gran client i intermediador que és Google. És a dir, quan les nostres keywords baixen, diguéssim, amb el rànquing, tenim un problema, perquè no són visibles. I si no són visibles, no tenim projectes. I si no tenim projectes ni tenim clics, no podem vendre els nostres serveis. I això, diguéssim, és una cosa amb els quals estem molt, molt pendents cada dia, i jo personalment. És a dir, amb això del SEO, es pot convertir fins i tot en una obsessió, perquè cada dia canvien coses. A més, depèn d'un legislador, que és una empresa privada que fa bàsicament el que vol i que no publica el que fa, sinó que és totalment empíric, no? En base de provar coses i anar veient si funciona i anar mirant els desenvolupadors que tens al voltant a veure què estan fent, no? Però clar, nosaltres basem la nostra posició en una posició de força a nivell de posicionament. Si això no es dona, doncs no tenim res a pelar. No?
Quin tipus de gent treballa a la vostra empresa?
Doncs mira, jo sempre dic que amb nosaltres hem de treballar gent amb un perfil que tingui dues condicions. La primera és que sàpiguen anglès. I quan dic que sàpiguen anglès, vull dir que puguin parlar en anglès d'una manera exactament igual que parlo jo català. Exacte. I la segona és que sigui bona gent. I la raó, que sembla molt naïf, és que fan de tot. És a dir, nosaltres som pocs, nosaltres som sis. Hi ha de ser gent multidisciplinar, disposada a treballar d'una manera que és sense tenir horaris, disposada...
Però nosaltres, els fusos horaris vol dir
òbviament,
que esteu oberts les 24 hores, 7 dies.
Exactament això, dins d'un ordre, però sí, és exactament així. Per tant, ha de ser gent que estigui molt acostumat a treballar així. Diguéssim, jo vinc d'una tradició de treball americà, perquè vinc d'una empresa americana, llavors el fet de tenir uns horaris oberts i també tenir una flexibilitat total, diguéssim, d'horaris és bo. És bo per compaginar la seva vida privada, no? I és bo també per nosaltres, perquè el fet de tenir horaris no va amb nosaltres. Per tant, han de ser gent que estigui disposada a treballar i després també, sobretot, que tingui un perfil molt orientat al periodisme, en el sentit de...
Al periodisme?
Sí, en el sentit dels continguts. Qui sap de posicionament sap que els continguts són la clau del posicionament. Per tant, han d'escriure un anglès perfecte, han de saber redactar perfectament en anglès i corregir un text en anglès que arribi d'algú altre, i han de saber adaptar-lo al content marketing, és a dir, han de saber adaptar bé les keywords que nosaltres treballem, han de saber adaptar aquell article perquè es posicioni bé. Que això aprofito per dir des d'aquí que és una mancança molt clara que tenen els estudis de periodisme. Tinc relació, doncs, diguéssim, amb estudis de periodisme d'universitats i sempre faig molt, molt èmfasis en això. No, a internet no és només escriure un article, sinó que és saber-lo escriure bé en base, doncs, a un mantra o a una idea de paraules claus que tenim, no? I no m'estic referent a les coses, a aquestes barrueres del clickbait i aquestes coses, sinó més que res a saber exactament què estàs escrivint i per què, en quin concepte vols treballar perquè allò es posicioni bé. Perquè si caus a pàgina 3, allò és invisible.
No, no té veu ningú.
Per tant, és gent multidisciplinar, gent que sàpiga escriure molt, molt bé, gent que s'adapti a totes les circumstàncies a nivell, diguéssim, d'horari i que parli un anglès notable. Sí.
Nosaltres solem acabar l'internaut amb una pregunta estúpida, que és la que ens serveix per volar una miqueta, no?
Molt bé, encantat.
Que és, on veus tu la teva empresa i aquest sector en el qual t'estàs movent d'ací a 5 anys? Sapiguem que això és impossible, però diguem, tu quines línies veus de dir... Per exemple, ara es parla molt d'allò de les... L'altre dia llegia al Wired un reportatge de les apps autocreades, no? Que es veu que tu
ja fa temps que estàs.
Indiques les condicions que vols i una màquina te crea l'app o una cosa d'aquest estil. No?
Sí.
I realment, de 6 a 5 anys poden passar un milió de coses, però tant app futura com aquest market de desenvolupament, quina cosa diries? Bueno, no em sorprendria si de 6 a 5 anys...
Mira, bàsicament les apps seran multicanal. I això què vol dir? O multiplataforma, per dir-ho d'una altra manera. Vol dir que el desenvolupament d'apps per cotxes estarà a l'ordre del dia i no fa falta Tesla. Fa falta, doncs, Android Auto, que ja està actiu, o el sistema d'iOS per automòbil. Després un tema de l'Internet of Things, o sigui, Nest està aquí, ja ha sigut comprat i ja està actiu i té molts dispositius. També hi ha tot el concepte que està desenvolupant Google amb el Mario Queiroz d'aparells electrònics que es parlen entre si. Tot això, al final, a l'Alioli, no? Són les apps. Per tant, hem de transcendir de la idea de software genèric, no? Això no existirà més, sinó que existiran les apps, els PCs estan morint, clarament, o sigui, els sistemes operatius, aquells tan grans que eren Linux, macOS o Windows, etc., doncs cada vegada seran molt més modulars, cada vegada seran molt més multiplataforma i tot això, la unió, seran les apps, per no dir els sistemes d'oci, en el qual doncs, es parlaran entre si, no? Ja ara mateix, ja des de la PlayStation 4 pots treballar amb la PlayStation Vita i es comuniquen entre si, no? Els sistemes d'entreteniment a casa doncs, serà una altra cosa que evidentment també s'haurà de vincular per apps, en fi, és a dir, que al final ja ho estem veient, no només els wearables de torn, sinó que en general tot aparell electrònic, tot electrodomèstic doncs tindrà una app per ser controlat, per ser monitoritzat, no? Per no dir que inclús amb els temes més underground, com pugui ser Arduino, etc., doncs ja es treballarà principalment en apps, no? Per tant, jo crec que les apps substituiran clarament el software i crec que les apps, que enteses com a petites peces de software, estaran present a tot, absolutament a tot arreu, no? I amb tots els formats, des d'unes, no sé, Google té un projecte d'unes lentilles que al final medeixen la glucosa, perquè al llagrimal doncs, pots medir la glucosa i es transmeten al wearable i et diuen com estàs a nivell de glucosa si ets diabètic, no? Fins a qualsevol cosa que puguis imaginar. O sigui, el fet que les Google Glasses hagin sigut un fracàs no vol dir que això no estigui aquí per quedar-se.
I en aquest vertigen que deu donar tot això...
Sí que el dona, sí.
Tu què fas? És a dir, fas ioga, llegeixes reposadament, te poses música mentre penses... Com resisteixes aquest vertigen?
A mi m'agrada molt la música clàssica, però no sé si té que veure.
Has explicat un món que realment penses... Bueno, escolta, te poses música clàssica.
Sí, a mi m'agrada molt la música clàssica. De fet, els de l'oficina ho pateixen perquè diuen que escolto molta música de tren.
Patiro no.
Jo crec que no, però els hauríem de dir amb ells, no? però sí, no sé, n'edu, però tinc dos nens, per tant, el vertigen existeix, són dos nens petits i quasi em donen més feina, doncs, diguéssim, als meus dos crios, si els vols criar doncs, com és adequat, que l'empresa. No, jo llegeixo molt de sempre he llegit molt. Abans esmentaves el Wired, doncs, vinc d'una tradició de diguéssim, jo he treballat molts anys en Fonomia, amb l'Alfons Cornella, vinc d'una tradició molt de llegir molt la premsa americana, la Fast Company, el Wired, etcètera.
De tindre el cap obert, l'Alfons Cornella és una persona que ens obre el cap a tots.
Exacte, doncs jo era la seva esponja i la seva crossa tecnològica i el anava seguint arreu amb el cable, per tant estic molt acostumat a això, gràcies a Déu. I per tant, doncs, també una mica de sèrie. I el món d'internet sempre ha sigut doncs, el meu àmbit principal d'actuació. I el mòbil està allà també, diguéssim, podríem dir que és una derivada, és una evolució d'aquest món cap allà, no? Perquè al final, doncs, internet abans estava al desktop i ara està al mobile, però no deixa de ser al final una dinàmica que és bastant igual. I m'agrada el que faig, que aquest és una mica la clau de tot. Jo no sento que treballis a casa i no sé què, sinó perquè per mi és com molt natural, no?
Molt bé. Bernat Guitart, CEO d'App Futura, appfutura.com, aquells que vulgueu saber més, entrar i veure gent. Aquest punt de trobada directori entre desenvolupadors d'aplicacions mòbils i gent que les necessita i mil coses més de les quals hem parlat avui així a l'internauta. Bernat, gràcies per compartir aquesta estona amb així a VilaWeb.
Gràcies a vosaltres.
En Joan Jofre t'ho resol.
Bona tarda.
Molt bona tarda.
Fa calor, eh?
Fa calor, fa molta calor.
Fa molta calor.
Sí, sí, això no ho descobrirem.
No ho descobrirem, això, no serem pas nosaltres. I crec que ens parlaràs de la calor i com afecta els mòbils, eh?
I de la calor que passen els mòbils. Pobres, nosaltres suem, però els mòbils s'escalfen.
És que només pensem en nosaltres i no pensem en ells.
Bé, jo diria que alguna vegada, quan el tens aquí a la butxaca i et toca la cuixa i el mòbil està molt calent, sí que penses en ell. Perquè... Quan fa molta calor i a sobre el mòbil et diu mira quina caloreta que et passa a la cuixa.
Penses en tu i de retruc dius,
el mòbil també està passant calor.
Escolta, i què ens parlaràs? Què ens explicaràs sobre la calor i els mòbils?
Primer que no és massa bo que els mòbils estiguin molt calents, intentar veure com els rebaixem la temperatura i després donaré uns quants consells, alguns que són elementals, però no estarà de més
recordar-los.
És allò que pensem quan estem a la platja què fem amb el nostre, mòbil?
Allò que, no, que portes a la butxaca i vols anar-te a tirar l'aigua, eh? O
bé, això és un, ple... Sí, això és un dels casos, és a dir, perquè hi ha molt de despiste, d'allò que no te'n recordes que te l'has posat a la butxaca i te'n vas a l'aigua i al mòbil amb tu.
O allò que també van saltant granets de sorra de dins l'orifici dels auriculars, o...
Sí, 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 totes aquestes petites tonteries. Va. Però comencem per intentar, que no aconseguirem massa, que no s'escalfi molt.
I això com ho fem?
Mira, el mòbil té una sèrie de capacitats, una sèrie de dispositius i circuits, i tots aquests circuits van sumant consum. Si sumen consum, vol dir que la bateria treballa més. Si la bateria treballa més, què és el que s'escalfa al final? El que s'està escalfant és la bateria, perquè l'estem fent treballar massa.
D'acord.
Si estem treballant amb un mòbil durant molta estona seguida, estem estressant, entre cometes, a la bateria, i això vol dir que s'escalfa més. Si tenim el Bluetooth, el Wi-Fi, el 4G, tots, el GPS, tots els nostres dispositius en marxa, això fa que gasti més. Per tant, pensem, quan fa molta calor i a més estem de vacances, perquè normalment ens passarà de vacances...
I volem que la bateria ens duri
i
molt.
I volem, exacte, que la bateria ens duri més, d'anar anul·lant aquests circuits que no fem servir.
D'acord.
Si estem al mig de la platja, la major part de les vegades el dispositiu de GPS segur que no el necessitem.
No
cal. Ja sabem on som, ja hem arribat allà, doncs donem-lo de baixa, ens anem als ajustos i l'esborrem.
O el mateix amb el Bluetooth. També.
O el mateix amb el Bluetooth. Si no, ja som fora del cotxe, ens haurem de recordar quan arribem al cotxe de posar-lo en marxa perquè s'aparelli amb el nostre dispositiu de mans lliures, però no passa res, és a dir, és un inconvenient petit respecte al que estem estalviant de calor i al que estem estalviant de consum.
Es tarden 10 segons.
10 segons. El tema de 3G i 4G també és molt interessant. O sigui, el 4G gasta molt més que el 3G de bateria. Per tant, escalfa molt més el telèfon.
Val.
I moltes vegades aquests llocs que ens n'anem al mig de la muntanya, no hi ha 4G. No li diem al mòbil que es dediqui a buscar 4G com un desesperat, que això també consumeix, esborrem o donem de baixa el 4G i ja el posarem quan tornem a la civilització, entre cometes.
És a dir, no...
Wi-Fi, per exemple. Si estem al mig de la muntanya, segur que no trobarà un Wi-Fi a on connectar-se. Que ens desconnectem al Wi-Fi.
Perquè si no està tot el rato buscant.
Si no estarà dient que hi ha un Wi-Fi, que hi ha un Wi-Fi, que hi ha un Wi-Fi, i no el trobarà. I això, a part de gastar bateria, són ganes de fer-lo treballar per treballar.
Per tant, primer consell, no fem treballar el mòbil.
Amb les coses que seran normal, que les fem servir normalment, mentre estem treballant i mentre estem, com tu deies, a la civilització, però quan ens n'anem al mig de la muntanya, que no les necessitarem. El Bluetooth al mig de la muntanya, difícilment. Bueno. A no ser que portem una cinta d'aquelles de veure el nostre cicle cardíac, la freqüència cardíaca i tot això, però si ja ho sabem que no el fem servir, intentem donar-lo de baixa.
Tot allò que no sigui necessari, fora. Què més?
Llavors, ara parlem de la platja.
Anem a la platja.
Tu has dit els granets de sorra. Els granets de sorra també van molt bé. Sí, també van molt bé per rascar el vidre del mòbil.
Ah, és un exfoliant fantàstic.
Sí, sí. Fer passar allò, aquell soroll que fan quan passen pel vidre.
Aquell crec.
I que tu, quan ho sents, dius, ja tinc una ratlla més en el meu vidre. Doncs jo no sóc gens, però gens partidari de posar aquells protectors en els vidres. Però gens, perquè... És a dir, m'agrada que... És a dir, de fet, no porto ni funda.
No, ja ho veig. Sempre pateixo pel teu mòbil, de fet.
Doncs a mi m'agrada que sigui net i polit, tal com l'han fet. Però per l'estiu és imprescindible portar el protector. I així, quan acabi l'estiu, acabi l'època de platja, traiem el protector, tornem a deixar-lo com estava i el tenim impecable.
Una cosa, és curiositat, eh? Hi ha gent que no porta protector perquè no li agrada el tacte i vol notar doncs, el metall de l'iPhone que s'ha comprat o de l'Android que té. Nota el tacte.
O el teclat, el dit quan el poses a dins a sobre del vidre és molt més exacte.
A part que és més lleuger, però protector...
Escolta, el protector no...
Exacte, però...
Per un gram o dos no...
Però per què no portes el protector?
Perquè m'agrada tocar el vidre.
Però tampoc es nota tant la diferència.
Oh, i tant.
Sí?
Sí, entre un plàstic i un vidre d'aquests hi ha molta diferència.
Ets un purista, amb això, veig.
Ah, cadascú té les seves manies.
Cadascú té les seves manies.
Jo o vaig a la platja amb sorra o no poso protector. Mai.
I si vas a una platja de pedres, d'aquestes de pedra, d'aquests còdols grans...
No hi ha protector.
No hi ha protector. No. Allà estem segurs.
Allà estem segurs.
Què més?
Oh, no sé que caigui. Eh?
Ah, bueno, no sé que caigui.
Tot no sé que caigui. L'aigua. L'aigua tampoc és gens bon amic dels mòbils.
No, mai ho ha estat.
Mai ho ha estat. Sobretot això de deixar el mòbil amb les nostres coses i veure com una onada té més força que les anteriors i s'emporta la tovallola mullada i el mòbil mullat, és molt fotut.
Sí, és molt
per 3 euros podem comprar una funda,
hermètica.
No una funda, una bossa hermètica, on podem posar amb tota la tranquil·litat el mòbil a dins. Mm. 3 o 4 euros, no ens costarà més.
Són molt econòmiques. Sí.
Són molt econòmiques i la trobarem a qualsevol lloc. En el mateix moment que anem a comprar el protector, comprem la funda hermètica i a la platja guardem-lo allà dins.
Això també ho fa servir molta gent perquè quan va d'excursió porta aigua a la motxilla i també hi posa el mòbil.
I posa el mòbil.
Doncs aprofitem per ficar una bossa hermètica i ens
assegurem. I encara pot servir, si té un cordillet, per portar-lo penjat i tenir-lo més a mà.
També.
O sigui, té de tot. Una altra cosa que tampoc és molt aconsellable és tenir el mòbil a l'abast de qualsevol.
Això és una altra.
Quan estem a la platja...
Però això a l'estiu, l'hivern, tardor i...
Sí, però quan estem a la platja vigilem on deixem el mòbil.
Mm. Sí, sí.
És a dir, perquè això no l'espatlla, el mòbil. Però nosaltres no el podrem fer servir.
No, ja no el veurem més.
Bé, i el que abans de tot he comentat. Si estem molta estona fent una aplicació amb el Twitter, amb el Facebook, coses d'aquestes, molta estona seguida utilitzant el mòbil, estressa molt la bateria i allò sí que l'escalfa.
I també ens fa pujar la temperatura.
I ens fa pujar a nosaltres la temperatura, sí, del cap. Us poso perquè he estat remenant i he vist unes fundes per mòbil que venen a Estats Units però que us les envien a qualsevol lloc del món, uns que es diuen salt cases.
Salt cases.
Sí, que han agafat, segons ells expliquen, i jo m'ho crec perquè he llegit un parell de comentaris sobre ells, expliquen que tenen un parell de... una tecnologia de la NASA,
caram,
per refredar els coets quan tornen a l'atmosfera terrestre. Saps que quan tornen hi ha molta fricció, allò que es veu a les pel·lícules, que allò comença a sortir flames, allò s'escalfa molt.
I col·loquen unes plaques, no?
Col·loquen unes tesseles de ceràmica.
D'acord.
Doncs aquests del Salt Cases han aplicat aquesta tecnologia a fundes per telèfon, fundes per tauleta, fundes per
ordinador,
de manera que tu pots deixar el teu telèfon amb aquesta funda i no s'escalfa.
És a dir, podem estar en una taula prenent alguna cosa i tenint el mòbil a 40 graus...
amb un sol que li dona directament i no s'escalfa.
I no s'escalfa.
Perquè una altra de les coses que hem de procurar, això, és a dir, a veure, que ja deia que diria coses que són de sentit comú. No deixem el telèfon a sobre la tovallola, que li doni el sol de cara.
És que a vegades es tracta d'aplicar una mica de lògica, no?
Clar, és a dir, més lògiques. Estem a l'estiu, els nens ja han acabat el col·legi, normalment venen amb nosaltres de vacances, i volen el mòbil és un gran element per tenir-los entretinguts. Però heu de saber tothom que la probabilitat de que els hi caigui de les mans és elevada.
Molt elevada.
Molt elevada, o sigui, sí, vosaltres mateixos.
Llavors s'ha de col·locar funda.
Llavors sí que s'ha de col·locar la funda aquesta per 50 euros, clar, és una mica careta, però... 50 dòlars, perdó.
Ara, si porta aquesta... està recobert de ceràmica, no sé si deu pesar gaire.
No. No, la ceràmica és molt lleugera.
Sí?
Sí, la ceràmica és molt lleugera. Va. Us deixo fins i tot l'esquema de com ells reflexen i tiren el sol cap a fora.
Déu-n'hi-do.
Són interessants,
sí. El mòbil anirà equipat amb tecnologia NAS, eh?
Sí. Una altra cosa que també no hi pensem a vegades. Quan sortim de l'aigua i tenim les mans mullades, no agafem el mòbil amb les mans mullades.
Aixuquem-nos abans.
Sí, perquè pot entrar l'aigua dins. I després una cosa... He dit que a vegades la gent, quan a vegades li passa, diu que tu tens el mòbil molt calent, no se t'acudeixi intentar refredar-lo de cop posant-lo al congelador.
Qui ho ha intentat, això?
Bueno,
quina és la ment brillant?
Jo tinc alguns casos.
Sí?
Sí, perquè llavors el que passa és que es condensa. Bueno, el que passa amb les gerres de cervesa que poses al congelador, es condensen. La condensació, al final, fa aigua. L'aigua la fa per dins i acabes quedant-te sense mòbil.
Déu-n'hi-do. I això no se m'hauria acudit mai de fer-ho.
Doncs hi ha gent que, clar, quan el veu que està molt calent, com el refredo? Al congelador.
Al congelador,
no,
eh?
Ni no el posis al congelador.
Llavors també l'últim recurs, per si se'ns mulla, és el típic cas del pot d'arròs.
El pot d'arròs.
Jo haig de dir que no és una llegenda urbana, a mi m'ha funcionat.
Jo a mi personalment no m'ha funcionat, però jo li he recomanat a amics meus que els hi ha funcionat perfectament.
A mi em va funcionar. També haig de dir...
Que no que estava molt mullat.
No estava molt mullat, és a dir...
Bé, no, no, escolta, si està xop, no hi ha res a fer. Però allò que se t'ha caigut al lavabo, l'has tret en seguida i l'has posat amb arròs...
Funciona. A mi em va funcionar.
Funciona.
Vull dir que aquí deixo anar el consell, que almenys sigui l'últim recurs, i llavors ja no va, doncs, malament rai.
Un altre consell que volia donar per l'estiu, perquè normalment portem les coses organitzades, sí, però a l'estiu les portem totes enganxades. Uh-huh. Hi ha la llegenda urbana que els mòbils esborren les targetes de crèdit.
Sí que hi és. I no és veritat?
No és gens veritat.
No és cert?
No és cert de res.
Doncs jo m'ho havia cregut sempre.
De gens.
Per què no?
És a dir, els podem posar... A veure, us dono a més el link tècnic que explica les mesures i tota la mandanga. Per començar, les targetes de crèdit són de dos tipus. Les targetes, millor dit, són de dos tipus.
Dèbit o crèdit?
No. Amb la banda negra o amb la banda marró.
D'acord, sí.
La banda negra és la bona... I la banda marró és la d'estar per casa, la que et pots trobar en una habitació d'un hotel, amb la targeta del Caprabo, que no tinc ni idea si és marró o no és marró. Però vaja, targetes de fidelització, de l'EFNAC, que et donen una targeta que no la fas servir cada 2x3, com pots fer servir una de crèdit.
D'acord.
Les dels bancs normalment són negres. Les marrons tenen, es diuen LOCO, perquè és Low Coercivity. És igual,
un anglicisme,
i tenen menys potència que les negres, que són high coercivity. Bé, és igual. Resulta que per esborrar una targeta de crèdit de les negres,
de la banda negra,
que són les bones, li has de donar una força magnètica de 1.000 gauss. 1.000 gauss, recordem-ho.
1.000. I un mòbil quan en té?
Un mòbil en té de 0,2 a 10 miligauss, mil·lèsimes de gauss.
És a dir, és molt complicat. No?
És impossible. Pensa que
encara que estigui molta estona fregant?
Encara que estigui molta estona. Si està molta estona fregant, el que farà és ratllar-la i et quedarà sense targeta perquè està ratllada.
D'acord.
Pensa que un imant de la nevera són 100 gauss.
És a dir, això sí que podria perjudicar...
Fins a 1.000. Bueno, encara en queda molt, eh?
Però si li tenim una estona, potser sí. És a dir...
Ni que li posis molta estona.
És a dir, podem portar la targeta de crèdit enganxada al mòbil.
Al costat del mòbil, sense cap dificultat.
Perfecte, és el que faré ara mateix.
Pensa que, a més a més, això és una cosa que acabarà desapareixent, aquest problema. Perquè amb les targetes aquestes noves ara de contactless, les NFC, aquestes targetes ja van per contacte, per no contacte.
No contacte, clar.
Contactless, van per no contacte. Això vol dir que tu no has de posar la targeta dins d'un lector, que és el que més espatlla les targetes. Les targetes, hi ha llocs que són, vaja, que tothom coneix, que són grans devoradors de targetes, que són els peatges de les autopistes.
I tant.
Perquè són màquines que tenen molta feina.
Molta utilització, sí.
I acaben fent malbé les teves bandes magnètiques. Si tu la vas passant, s'acaba fent malbé. Si tu tens una contactless, com que no l'has d'arrossegar pel lloc, allò et durarà tota la vida 100 anys més.
Fantàstic. No va bé saber-ho. I suposo que la targeta tampoc pot afectar el mòbil.
Al revés, tampoc.
Vull
dir... Jo us deixo un link d'una gent que es diuen Questline,
sí?
Que es dediquen a fer informes d'aquests, i està explicat tot això de les mesures tècniques, com són les targetes Loco, Haiko i tot això, i veureu que és absolutament impossible.
És una enganyifa dels de dalt, que
és una enganyifa. I a més, si us hi fixeu, hi ha una sèrie de fundes per mòbils que ja porta lloc per posar la targeta.
Correcte. Veritat.
Si portés lloc per posar la targeta i l'espatllés...
No tindria gaire sentit.
No en vendria massa.
Bueno, doncs hem desarticulat aquesta llegenda urbana.
O sigui, a l'estiu podeu portar tranquil·lament, podeu comprar-vos, no sé si aquesta de la NASA té la funda de la NASA, posar les targetes a dins, posar el telèfon a dins,
i
tot fresquet.
I no hem de portar la cartera a sobre.
I no heu de portar la cartera a sobre.
Va bé saber-ho, i si n'hi ha més lleugers. Perfecte, Joan. Bueno, doncs a patir la calor.
A patir la calor.
O a gaudir-la.
Bueno, i com a mínim que el mòbil no tregui fum.
Exacte, aquesta és la qüestió. Ens veiem la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
A reveure.
Adéu.
Hi ha un xerier que vol volar i no li deixen. Ell vol sortir del niu d'on va néixer i està cercant un lloc on aterrar dolçament. I només hi troba un aeroport ple de gent. Ella es va llançar de dalt d'espí i planejava damunt els hangars d'Iberlin plens d'equipatges, i la torre de control li va enviar una freqüència que feia xxxt. Li demanaven que per favor aterrar a la pista número 2. 1, 2. Darrere el finger li van sortir tres capitans de vol. Li van dir: el xuriguer, si vols volar, hauràs de pagar. I l'ocell li respon: mayday, 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 mayday. Però si nosaltres ja volàvem abans que vosaltres duguéssiu capell. Mayday. Mayday to me.